El poeta català Miquel Martí i Pol, entre d'altres, va escriure un poema en què feia referència al dia de la seva mort, i deia així: un dia seré mort i encara serà tarda, en la pau dels camins, en els sembrats verdíssims, en els ocells i en l'aire quietament amic, i en el pas d'aquells homes que desconec i estimo. Un dia seré mort i encara serà tarda en els ulls de la dona que s'apropa i em besa, en la música antiga de qualsevol tonada, o encara en un objecte el més íntim i car, o potser en els meus versos. Digueu-me quin prodigi fa la tarda tan dolça i tan intensa alhora, i a quin prat o quin núvol ha d'escriure el meu goig, perquè em sé perdurable en les coses que envolten i sé que algú en el temps servirà el meu record. Dedicat a tots els que heu perdut algun ésser estimat. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Comencem l'espai d'avui des de Cope Lleida, dijous 21 d'octubre. Hores d'ara són les 12:21 minuts i hores d'ara tenim el cel cobert de núvols alts i mitjancs que fan una mica de ressol a la ciutat de Lleida. 17,4 graus avui, pràcticament 4 graus menys que ahir a aquesta mateixa hora. Nota que els núvols frenen aquesta pujada de temperatures. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a la darrera hora informativa. Avui estarà amb nosaltres el regidor de l'Ajuntament de Lleida i president de Turisme, Paco Cerdà, per parlar de les magnífiques dades de turisme dels primers 9 mesos de l'any, el que fa preveure que el 2021, almenys a la ciutat de Lleida, es tancarà amb xifres rècord pel que fa al turisme, als visitants que venen a visitar la ciutat de Lleida. Parlarem del món veterinari amb Anadon Veterinaris i la infermera veterinària Imma Sabater, i també de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Però abans marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals ennuvolats al cel, amb cels ennuvolats al Pirineu, on s'esperen precipitacions amb la cota de neu que baixarà fins als 2.000 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui baixaran, sobretot al Pirineu, amb màximes de 25 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 24 a Tàrrega, de 22 a la Seu d'Urgell i de 17 a Viella. Les mínimes es donaran al final del dia amb valors que estaran sobre els 5 graus a la Seu d'Urgell i a Viella, sobre els 10 a Balaguer, sobre els 11 a Tàrrega i sobre els 12 a Lleida capital. Si mirem a demà divendres, esperem cels ennuvolats al vessant nord del Pirineu, amb probables precipitacions febles remetent a la tarda, amb la cota de neu que baixarà dels 2.000 als 1.600 metres. A la resta tindrem sols poc ennuvolats, amb unes màximes que rondaran els 23 graus a Balaguer i a Lleida capital, els 21 a Tàrrega, els 20 a la Seu d'Urgell i els 13 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:23 minuts, actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
L'Audiència condemna a 9 anys de presó l'acusat de maltractar el nadó a Lleida per lesions greus. Considera que quan l'home va sacsejar el bebè era conscient que hi havia una probabilitat alta de fer-li mal, cosa que va passar finalment. Ha estat condemnat a 9 anys de presó. La paeria, mitjançant el seu regidor Ignasi Amor, regidor d'Esports, va oferir ahir l'ajuda dels serveis socials del consistori als jugadors del Lleida Esportiu que estiguin passant per un mal moment econòmic i hagin de satisfer alguna necessitat bàsica a causa dels impagaments de les seues nòmines per part del club. Curiosament, l'Ajuntament va fer aquestes declaracions ahir, després de conèixer el cas d'un jugador al qual, a part de que no ha rebut ni un cèntim, igual que la resta aquesta temporada, també li deuen part del sou de l'any passat. Curiosament, també sabíem avui que el 35,6% de les famílies lleidatanes ateses i enquestades per la Creu Roja arran de la pandèmia no tenen cap ingrés mensual estable per poder cobrir les seves necessitats bàsiques. De fet, 3 de cada 10 no havia demanat mai ajuda bàsica a cap entitat, un 30%. Aquestes són algunes de les conclusions del tercer informe de l'Observatori Impacte de la Covid-19 en l'alimentació de la llar, que s'ha elaborat a partir de les enquestes fetes dels mesos de maig i juny a un total de 1.012 persones arreu de Catalunya, 143 de les quals a la demarcació de Lleida dins el programa Ajuda Humanitària de l'ONG en col·laboració amb el Departament de Drets Socials. Per tant, escolta, si l'Ajuntament de Lleida ara obre els braços i tenen ganes d'ajudar, a part dels jugadors de Lleida, que també, i no ho dubto, en cap moment que estiguin patint mals tràngols, doncs també hi ha molta gent. Només cal passejar-se una mica per la ciutat de Lleida. Encara sense deixar de banda el problema de Lleida, la plantilla del Lleida Esportiu va rebre ahir la visita de representants de l'Associació de Futbolistes Espanyola, la AFE, acompanyats d'un dels seus advocats per conèixer de primera mà la situació en què es troben els jugadors del Lleida Esportiu davant de la falta de pagament per part del club. La AFE va recomanar als jugadors del Lleida que denunciïn davant d'aquesta associació l'entitat quan s'obri la possibilitat que permeti la reglamentació per fer-ho. També tenen intenció de presentar denúncia contra el Lleida Esportiu davant de l'AFE, jugadors de la plantilla de la passada temporada que el club segueix devent diners. Els jugadors del Lleida, per cert, es van reunir ahir a la nit en un sopar amb l'objectiu de planificar una acció de denúncia conjunta. I els indicadors epidèmics de la Covid-19 a la província de Lleida continuen pujant lentament, però continuen pujant una jornada més. Així, el risc de rebrot al Pla de Lleida entra a nivell alt amb 106 punts i a l'Alt Pirineu i Aran també segueix amb alt amb 110 punts. Tenim 17 persones ingressades a la regió sanitària de Lleida, una menys que ahir, però ull perquè una d'elles és un menor entre 0 i 9 anys. D'altra banda, s'han comptabilitzat 37 nous positius per prova PCR en les darreres 24 hores.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
La veritat és que de vegades la situació postpandèmia no deixa de sorprendre. De vegades no massa bé, però de vegades molt bé. I això és el que ha passat amb les dades que s'han presentat de turisme a la ciutat de Lleida, que ja sabeu que normalment costa de que la gent vingui a la ciutat. O sigui, el territori de la província de Lleida, doncs és un territori que a nivell turístic funciona força bé, sobretot a la zona dels Pirineus, però a la plana i sobretot a la ciutat de Lleida és una assignatura que teníem pendents. Doncs mira, resulta que des de Turisme ens han presentat les dades del que portem d'any i són espectaculars, amb el qual la conclusió a la que podem arribar és que aquest 2021 pot ser un any en el que veguem xifres que no hem vist mai de turisme a la ciutat de Lleida. Mira, per parlar de tot això, està amb nosaltres avui el regidor de Promoció Econòmica i Emprenedoria i president de Turisme, el Paco Cerdà. Paco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Anava a dir Francesc Josep Cerdà, però és que no t'ho he dit mai, això.
I és que no m'ho diguis mai.
No, per això.
Te contestaré igual perquè a la mare la contesto.
Bueno, Paco, escolta, les xifres són espectaculars. No estàvem acostumats a la ciutat de Lleida a arribar amb aquestes xifres.
Pues no, la veritat és de que hem superat el 2019, ha sigut el millor any de tots, i contentíssims. Jo penso que s'ha fet molt bona feina, que hem conscienciat a molta gent de Lleida i dels voltants de Lleida de que val la pena vindre i val la pena conèixer-la, perquè moltes vegades passa gent pel carrer Major i no mirem a dalt els edificis que tenim, sí, etcètera, i han donat aquestes xifres, que han sigut unes xifres fantàstiques, més de 10.000 visitants aquest estiu.
És el que deies, hem millorat l'any 2019, que és el darrer que per entendre'ns podem tenir un registre de normalitat, de l'any 2020 no compte, però aquest 2021, encara immersos en la pandèmia, perquè encara hi som, donar xifres superiors al 2019 i tenint en compte que bàsicament és turisme nacional, és per ser optimista.
Bueno, és per estar satisfet, optimista, òbviament, no? I a més, tenint en compte que s'estan reactivant d'una forma interessantíssima, el turisme de congressos i el turisme de fires. Els hotels comencen a funcionar com tenien que funcionar. Estema municipal, ja que està anant molt bé, Sant Miquel ha anat molt bé. Tenim 3 o 4 congressos grans d'aquí a final d'any. Jo crec que estarà perfecte.
Em parlaves dels hotels. L'ocupació hotelera des de començament d'any fins a final de setembre. Estem parlant d'una mitjana d'un 68,16%. El 2019 estàvem parlant d'un 66%, per tant, és superior. Tot i això, les pernoctacions han baixat. Això suposo que l'explicació és que hi ha molt turisme regional i nacional.
Sí, molt turisme del voltant.
Clar, o sigui, la gent llavors no es queda a dormir, simplement ve, passa el dia, i si li ha quedat alguna cosa, repeteix, però no es queden a dormir. Escolta, quan obrin ja... quan ja pugui venir gent de França, d'Anglaterra, de la resta d'Europa, de la resta del món, suposo que notarem un increment també important de xifres.
Bueno, tenim un turisme francès que qui hagi voltat, pues, s'ha trobat molt turisme francès que ha vingut bastant. El turisme d'aquí de Catalunya, òbviament, i de proximitat ha sigut molt important, però no oblidem que hem tingut gent de Madrid, gent d'Andalusia, sobretot Navarra, País Basc, amb una pernoctació o dos, que això és una cosa interessantíssima, i amb una despesa aproximada d'uns 200 euros diaris. Uh-huh. Això són uns números... molt bons, molt bons. Ja ho dic, superiors al 2019.
Clar.
I, evidentment, en base a una sèrie de visites importantíssimes que hem incrementat, perquè ja no és el sol el Lleida City Tour, sinó que tenim la Lleida Secreta, el propi bus turístic que ha tornat a caminar, sí. I sobretot el Castell dels Templers, que, evidentment, al costat de la Seu Vella, amb la quantitat d'activitats que s'han fet, tenint en compte que ha sigut refugi climàtic, que s'ha fet molts actes de gent de la ciutat que comença a conèixer-lo, ens ha donat una sèrie de visites importantíssimes. Uh-huh. I l'altra banda, òbviament, és l'Horta, tot el que ha passat amb Reimann Natura, que ara farem 2 rutes noves a l'Horta, ensenyant els productes i coparticipant amb els productors, bueno, hem treballat molt.
Home, heu treballat molt també, sobretot a l'oficina de turisme de Lleida, Paco, perquè
exacte.
Heu tingut 17.637 visites de persones que han arribat a la ciutat i que volen informació de la ciutat, que és una xifra extremadament superior a la similar de fa 2 anys, per exemple.
Bueno, ja ho deia, 18.000 persones que han passat per l'oficina de turisme, que se'ls ha assessorat, que se'ls ha dit el que poden fer, que ho han fet, que han acabat la seva experiència en un restaurant, que han tingut, que han aconseguit fer que 20 restaurants de Lleida facin 2 menús, un menú de l'Horta, que tots els estimen, i un menú d'autor. Tot això és molt atractiu pel visitant.
Sí. Sí, sí, la veritat és que sí. La veritat és que potser també ens falta una mica de creure'ns que Lleida és un bon destí turístic, que de vegades potser nosaltres mateixos ens costa. Jo crec que això està canviant també, afortunadament,
Bueno, tu i jo ens ho creiem,
sí.
No? Pues ara el que necessitem és exportar-lo i que la gent també s'ho cregui.
La gent s'ho cregui.
No, realment ho han fet, Hi ha molts lleidatans que avui veus famílies senceres que un diumenge o un dissabte aprofiten i fan ruta, fan Gardeny... Hem estat a tots els events esportius, a tots els congressos. Ahir mateix hi ha una delegació de sud-americans, d'alcaldes i regidors sud-americans aquí a Municipalia. Hem anat allà a veure'ls, els hem donat la seva guia, els hem fet constància de que hi ha aquests restaurants, ja demanen ja caragols.
Pues, bueno, això és una bona tasca. Doncs estarem atents per a veure com acaba l'any. Avui hem parlat amb el Paco Cerdà, regidor de Promoció Econòmica i Emprenedoria, 5è tinent d'alcalde i president de Turisme a Lleida. Paco, escolta, enhorabona, extensiu a tota la gent que esteu vetllant perquè el turisme torni a Lleida, i enhorabona altra vegada per les xifres.
L'any que ve la superem.
Clar que sí.
Gràcies, Ricard.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cariño, mi hermano está preocupado con las subidas de la luz. ¿Qué contrato tenemos nosotros en casa?
Plan estable de Iberdrola.
Y con ese a nosotros no nos afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, Antonio. Podemos estar tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Comencem el nostre espai veterinari, ja saps que ho fem des de Anadon Veterinaris, que estan al carrer Seguirià número 11, que estan encantats de que hi vagis a visitar-los, a conèixer-los, i escolta, que si tens qualsevol problema amb el teu animal de companyia, atendre't, eh? Estan al carrer Seguirià número 11, com et deia, tenen una botiga impressionant. El que no trobis allí, serà difícil que ho trobis en un altre lloc, i tranquil, que a més si hi ha alguna cosa que no trobes, t'ho demanen. Però a més, tens la clínica veterinària, que t'atendran sempre a través del telèfon 973-266-388, de matinada a la nit, diumenges, festius. Sempre hi ha un veterinari de guàrdia 24 hores, i això dona una tranquil·litat doncs impagable, eh? 973-266-388. Nosaltres parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Vinga, que avui mos posen més fàcil això del que parlem avui. Dic més fàcil pel tema del vocabulari, que ja sabeu que, igual que les plantes, les malalties, els hi posen aquests noms estranys. Jo crec que ho fan perquè no sapiguem ben bé de què parlem, i així, doncs, mira, ja està, no saps, eh? Però vaja. No, anem a parlar del glaucoma, que, sense ser especialista, crec que té a veure amb la vista.
Sí, sí, sí.
Però dels gats.
Sí.
Què és el glaucoma?
Vale, el glaucoma és una patologia ocular, com has dit tu molt bé, degenerativa, que pot afectar els ulls dels gats provocant la pèrdua progressiva de la vista. Pot afectar qualsevol felí. Bueno, de fet, felí i caní també. Sí. Ja que siguin mestissos o d'una raça, encara que sol ser més freqüent amb gats geriàtrics.
Ah, sí. Gats grans, vaja.
Sí, sí, exacte. En general, el glaucoma avança de manera silenciosa en l'organisme dels gats, mostrant símptomes poc específics a l'inici. Per això sempre recomanem que estiguin els propietaris molt atents a qualsevol conducta extraordinària que vegin al gat. Perquè al començament un no s'adona, però notes, si l'observes, notes que fa coses que no són lo habitual que sol fer.
Però coses que no són l'habitual, vols dir que per exemple, no medeix bé les distàncies o que xoquem coses?
Sí, ara diré els símptomes, però primer vull dir que el glaucoma... Bueno, ara ens fiquem una mica tècnics, ¿vale?
Sí.
És un quadre clínic que està caracteritzat per l'acumulació excessiva de l'humor aquós, això és líquid a l'interior de l'ull, que ho he dit així molt, però és el que vol dir, i el progressiu augment de la pressió ocular. La hipertensió ocular accelera la degeneració de la retina i del nervi òptic, per la qual cosa el glaucoma pot provocar ceguera o pèrdua parcial de la visió. Vale, ara anem als símptomes.
Deixa'm fer un incís aquí, 10 segons, per dir que la tensió alta és dolenta en tot. La pressió sanguínia, però l'ocular també. I que les persones
també som, també ho podem patir, això, i que una revisió anual per mirar-te l'atenció de l'ull al teu oftalmòleg no està de més, eh? És millor anar-hi i dir, escolta, ho té tot perfecte, doncs ja està, ens veiem l'any vinent. Vale, dit això, tornem als...
Justament ara t'anava a dir que és una malaltia que afecta també als gossos i als éssers humans, justament el que acabes de dir.
Cada vegada n'escolto més i al final els oftalmòlegs et diuen és que això, hi ha molta gent que només amb una revisió anual diu, en tindríem prou per detectar-ho i ja està. Després, un cop ho has detectat, es pot controlar amb unes gotes o jo què sé, ja t'ho diran, eh? Però és controlar-ho i a més... com deia l'Aima al principi, és una malaltia silenciosa totalment, eh?
Quan està molt avançada,
evidentment.
Per exemple, el que notarem al gat o al gos, un aspecte de l'ull borrós i la tonalitat és com blavosa o grisenca. Mm-hmm. També el gat pot començar a caminar de manera inusual, es va donant cops amb objectes de la llar, cosa que pues, normalment això no ho fan. Mm. Notarem aquestes cosetes al començament. Després, molta sensibilitat en els ulls, mal de cap, que nosaltres ho notarem el mal de cap perquè notarem que no vol que li acariciem el cap, o darrere de les orelles, que a ells normalment li agrada molt. No vol que ens apropem. Després, vòmits o arcades, a vegades no arriben a vomitar, però fan la intenció aquella, saps?
Hòstia, però és que són complicats aquests... són complicats aquests símptomes d'ubicar-los a algo que li passa a la vista, eh? menys el de poder xocar o no veure les coses, la resta...
No, i lo del cercle blavós també és molt característic, ja. Perquè veus que no és l'ull normal que té cada dia. Uh-huh. L'aspecte borrós de la pupil·la, pupil·les molt dilatades també pot ser un altre símptoma,
qualsevol...
el caminar irregular, no camine bé.
Qualsevol consulta d'aquestes, si no us voleu atansar anar a don veterinaris per telèfon, 973-266-388, la veterinària o el veterinari de guàrdia ja et diran, doncs escolta, porta'm el que vull veure pel que m'expliques perquè no ho tinc clar, o no. Per tant, qualsevol dubte sempre és millor que et diguin tranquils que no passa res. 973-266-388. Però, si passa alguna cosa, Imma, això té tractament?
Sí. A veure, dependrà de la causa, val? Perquè pot ser genètic o pot ser d'un cop, d'una altra cosa que no tingui que ve amb la genètica. Lo que sí he de dir és... Es pot frenar l'abans del glaucoma, però no és possible recuperar la visió perduda.
Clar.
Per això vindre als primers símptomes és molt important. Uh-huh. Perquè com moltes malalties podem fer que no avanci o no avanci tan ràpidament.
No, almenys que et quedis com estàs. No, és que estic
bastant
bé. Doncs, vale,
però ja si ha perdut alguna cosa de visió, això sí que ja no es pot recuperar.
Ni tant. Doncs ull, perquè el que ens ha explicat l'Aima, jo crec que ens ha donat moltes pistes, per poder anar mirant.
Sí, una altra cosa que vull dir, que també és molt característica, això igual del gos del gat, que s'amaguen molt. Com no es troben bé, no veuen bé, ells es noten que algo no està bé amb ells.
Algo no rutlla, sí.
Clar, i no vol saber res de ningú. Notarem també que s'amagui, que no vol estar amb nosaltres, cosa que normalment és tot el contrari.
Clar.
Això també
no
és perquè li fa mal, o el que he dit abans, li fa mal el cap. Llavors, això és una altra de les coses que també notarem. Després, és possible prevenir el glaucoma en gats, que també s'ho preguntarà molta gent?
Sí.
Doncs depèn de la causa que sigui. Si és, com he dit abans, un tema genètic, és complicat que podem fer res, perquè és genètica. El que sí podem ajudar sempre és el que he dit moltes vegades, una bona alimentació, visites rutinàries al veterinari, totes aquestes coses, que el seu sistema immunològic conservi la bona salut. Igual si és genètic, si ho agafem al començament, el que he dit abans, el pararem allà.
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, qualsevol història, visiteu el vostre veterinari per això, perquè si al final resulta que sí que ho és, Podem començar a tractar i parar-ho allí i ja està, i a fer vida normal, relativament normal.
És més fàcil quan, per exemple, no és un tema genètic, és secundari, per exemple, si s'ha donat un cop, que a vegades pot ser, claro, un ho té més ràpid perquè sabem que s'ha donat un cop. Clar. I veiem que la visió és rara, que fa coses estranyes, el que diem que s'amague, i llavors sí que podem dir, ui, potser és del cop que s'ha donat, el porto. I quan és genètic, com és més lent, i el que he dit, és molt a poc, ens consta una mica més de
bueno,
apreciar...
Jo crec que has donat pistes molt clares, també, de cosetes que ens hem de fixar, per tant, escolteu, de tant en quant, i a més és el vostre gat, per tant, us n'adonareu segur.
El gos igual, els símptomes i tot, amb el gos és exactament el mateix.
Molt bé. Doncs hem parlat del glaucoma en gats avui, ull també el dels gossos, i bueno, i el dels humans, ull amb tot
plegat. Ja no tinc ni idea, ja no dic res.
Però bueno, els humans ja sabem què hem de fer, revisió anual i s'ha acabat, amb els gats, ull amb aquestes cosetes, i si veiem alguna cosa que no ens quadre, al veterinari, que així ho solucionarem. Hem parlat amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, des d'Anadon Veterinaris. Imma, com sempre, un plaer, gràcies, bona setmana.
Gràcies.
Quin temps que fa?
El temps, sí, sí.
A Ascendent no podem millorar aquestes converses d'ascensor amb els veïns, però t'oferim les millors solucions a mida per al manteniment, fabricació i modernització d'ascensors. Ascendent Lleida, 900-224-365.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja és el moment que parlem de salut i de nutrició. Ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
El Cristian el trobes a disantanutricion.es. Ja t'ho dic així directament, és la plana web i des d'allí trobaràs tot on estan, que estan a Lleida, al carrer Alcalde Porqueres, número 76, entre d'altres llocs, que estan a més d'un lloc. Trobaràs la manera de posar-te en contacte amb ells i també et dic que els busquis a les xarxes socials, que el Cristian és molt actiu. I a més, és molt actiu i ara li ha agafat el... Bueno, ara no, ja fa dies, ja li va agafar el gustillo a los vídeos, eh? Te gusta, eh? T'has encontrado ahí, eh?
Bueno, a ver, también, más que encontrarme yo, es que encuentro que las personas aceptan muy bien el humor para
sí,
aprender. Entonces, hay más feedback que cuando haces una publicación...
Verdad.
Así como más académica, ¿no?
Sí, es verdad. El otro día te veía el vídeo del simulacro de un paciente que llama y dice, oye, mira, que al final no voy a aplazar la visita que tenía con el nutricionista porque es que no he hecho nada. y tu reflexión es muy buena porque al final dices, bueno, es que si lo haces todo bien, no hace falta venir, porque entonces está todo bien. Ven cuando lo hagas mal, no al revés, pero es verdad que tendemos a, no solo el nutricionista, a veces también hasta el médico o el fisioterapeuta, ¿no? Que te da unas pautas, no lo cumples y dices, mira, no puedo venir, me esperaré a hacerlo bien, ¿no? Para venir, para que me digas, oye, muy bien, lo has hecho muy bien, ¿no?
Claro, sí. Además, es una condición de que cuando tú vas a un terapeuta, los pacientes piensan que yo quiero que sean perfectos, que lo hagan todo a la maravilla, a perfección. Y si no lo hacen así... tenemos una percepción de que seré juzgado
porque no lo has hecho bien.
Y esa no es mi función. Mi función no es juzgarte por no hacerlo bien. De hecho, si no lo estás haciendo bien, pues algo habremos planificado mal. Porque es que... si no lo estás llevando a cabo es porque a lo mejor está mal planificado.
Está
mal.
Muy bien, es bueno darle la vuelta a la historia. Oye, hoy esta semana ha sido el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y ya sabéis que desde la alimentación pues se pueden hacer cositas. Y bueno, aunque haya pasado, como siempre decimos, esto no es una lucha de un solo día, sino es de los 365 días al año. Hoy vamos a hablar de la nutrición y el cáncer de mama, que se pueden decir muchas cosas, ¿verdad?
Sí, desde luego, ¿vale? Al final, la nutrición y cáncer, nutrición y patología como tal, está muy ligada, ¿vale? Porque el cáncer de mama, o sea, hay muchas etapas, muchos, hay tres momentos específicos de la nutrición y el cáncer de mama, hay tres momentos específicos claros donde podemos actuar. Hay un momento preventivo, un momento previo al diagnóstico y a la cuando se encuentra el cáncer, esta nutrición es de una manera, el momento durante el tratamiento, durante el diagnóstico y durante el proceso de mejora, ¿no?, y de recuperación del cáncer, y luego cómo me nutro cuando ya he superado el cáncer y cuando ya he pasado todo el proceso de la quimio, de la cirugía y del tratamiento que se haya tenido que hacer, pues la nutrición que tengo que seguir, claro, después de ese tratamiento, ¿no?
Es que al final la alimentación es un complemento, ¿eh? És a dir, el metge s'hi ha d'anar, s'ha de seguir totes les pautes mèdiques que et doni la teva doctora o el teu doctor, però és veritat que nutricionalment parlant hi podem ajudar i podem fer-hi molt, ¿eh?
Claro, bueno, aparte de ayudar, bueno, ahí como, pues para entrar un poco, ya que fue el día del cáncer, me gustaría centrarme en qué hacer durante el proceso,
ajá,
cuando ya está diagnosticado, cuando estamos en el tratamiento, etcétera. O sea, en la fase donde hay el proceso de tratamiento oncológico y el tratamiento del cáncer de mama, es un momento bastante importante de autocuidado, ¿vale? El cáncer de mama es un cáncer que puede llegar a ser muy agresivo o no tan agresivo. Los tratamientos pueden ser muy, muy profundos, con muchas sesiones de quimio, o incluso no tener ninguna sesión de quimio y a lo mejor una cirugía. Entonces, el tratamiento de nutrición durante va a depender del tipo de tratamiento que esté teniendo la paciente y cómo está su cuerpo aceptando ese tratamiento. Uh-huh. Porque hay personas que, o sea, reciben más agresividad del tratamiento y otras que no tanto. Es la primera consejo importante de la nutrición durante el tratamiento es nutrirnos, uh-huh, es alimentarnos de una manera que nuestro cuerpo reciba los nutrientes que necesita, porque está recibiendo un tratamiento muy agresivo, un tratamiento donde nuestro cuerpo va a padecer en todos los sentidos y necesitamos tener suficiente fuerza, proteínas, suficientes nutrientes para que ese tratamiento lo podamos aguantar y poder superar todo el protocolo que nuestros profesionales oncólogos nos quieren proponer, ¿no? Digamos. Entonces es muy importante, por una parte, la parte más, digamos, biológica, que es cubrir los nutrientes que tenemos que cubrir, porque si estos nutrientes no se cubren, es muy posible que el tratamiento no podamos acabarlo, claro, ¿vale? Entonces es muy importante que si alguna de vosotras está pasando un cáncer de mama y está llevando un tratamiento y le baja el hambre, no tiene hambre, tiene muchos efectos secundarios del tratamiento oncológico, vómitos, pues a lo mejor tiene llagas en la boca, úlceras en la garganta, a lo mejor la radio le ha hecho que se le irrite toda la zona del esófago,
sí,
a lo mejor hay diarrea y no se está nutriendo como debería de nutrirse, que consulte a un nutricionista, que consulte a su equipo oncológico, porque le van a ayudar a asumir algún tipo de nutrición, a adaptar la nutrición a ese síntoma que le está pasando para que se nutra bien. Porque lo que es más importante es cumplir el protocolo que el médico nos está pautando,
sí, sí,
y
sí,
para ello necesitamos que nuestro sistema inmunitario y todo nuestro cuerpo responda a ese tratamiento.
Yo creo que hay gente que también ahora se pregunta, y no sé si existe, aquel alimento mágico, a ver, mágico, aquello que podamos decir concreto, porque a la gente nos gusta que nos digan, oye, pues come de esto y no comas de eso.
Claro, pues bueno, durante el proceso del tratamiento, o sea, esa panacea y ese momento oasis, ¿no? Todo el mundo le gustaría saber cuál es,
claro,
pero no existe realmente. Eso es el cáncer es una suma de muchas patologías que no se pueden cubrir con un solo nutriente,
claro,
es como imposible, es ojalá pasara, pero no lo es, no existe. Y quien os lo explique, si se está haciendo un tratamiento y os expliquen de que con aquello irá mejor, pues seguramente es una mentira, ¿vale? Porque es muy complejo, es una suma de muchas cuestiones y no se puede cubrir y la nutrición evidentemente no lo puede cubrir, ¿no? Entonces, no existe nada para ello. Lo que sí nos ha enseñado la evidencia científica es que en el momento preventivo, en el momento donde el cáncer no ha debutado, pues estadísticamente sabemos que hay ciertas actuaciones que, digamos, previenen o, digamos, hay menos probabilidad de que padezcas un cáncer de mama. Uh-huh. Por ejemplo, sabemos que disminuir el consumo de alcohol disminuye la probabilidad de que tengas cáncer de mama.
Ah, pues.
¿Vale? Eso lo sabemos, porque es una estadística, o sea, se contabiliza pues cuántas personas ingerían menos o más alcohol y cuántas debutaron o no de un cáncer. Es una estadística. Uh-huh. ¿Quiere decir que si consumes menos alcohol no vas a pasar un cáncer? No. Quiere decir que tienes menos probabilidad de que te pase. Es una cuestión estadística. Entonces, estadísticamente sabemos que incluso que hay nutrientes que son protectores. Hay nutrientes, hay alimentos que tienen ciertos nutrientes que aumentan la probabilidad de protegernos contra un cáncer, ¿vale? Por ejemplo, los lácteos. Por ejemplo, la fibra que tenemos en las legumbres, la fibra de las legumbres, la fibra de las verduras, la fibra de las frutas, ¿vale? Los alimentos ricos con vitamina D, con vitamina E, son protectores de padecer un cáncer. Por eso es importante variar y equilibrar nuestra nutrición.
Claro.
Por eso es importante que antes del debut y cuando no estamos enfermos, mejoremos nuestra nutrición para disminuir la probabilidad de padecer un cáncer. ¿Significa también que una persona que está padeciendo el cáncer se descuidó y lo hizo fatal? No quiere decir eso. Porque el cáncer también puede aparecer por otras cuestiones que no son ambientales, llamamos. No, también puede aparecer por cuestiones que no son nutricionales, ambientales.
Es que si supiéramos exactamente, pues no lo haríamos y punto, ¿no? O sea que al final es un cúmulo, una suma de muchas cosas, pero hay algunas que sí que las podemos controlar, otras que todavía no las sabemos y otras que no las podemos controlar. Las que sí que podemos, pues tenemos que hacerlo. Yo creo que es básico esto, ¿eh?
Entonces, pues bueno, ese momento milagro se descarta, o sea, no existe, ojalá que en algún momento esté. La parte preventiva, tenemos alimentos que nos protegen, estadísticamente hablando, y alimentos que aumentan la probabilidad de que padezcamos un cáncer de mama. Vale. Y luego, durante el tratamiento, muy importante, cubrir la necesidad de nutrientes y buscar un tipo de nutrición que se acerque a lo que necesitamos, ¿vale? Que cubra, digamos, ese efecto secundario que tenemos. Y hay un momento en el cáncer que nadie habla, pero es muy importante a nivel de nutrición, que es el autocuidado. Uh-huh. Es lo que yo necesito, porque es un momento muy duro, es un momento muy puñetero. Es un momento, el cáncer de mama, es un momento, digamos, muy íntimo, muy emocional también, ¿eh? De todo lo que está pasando la persona, la mujer. Entonces, es un momento donde la nutrición aparece, no puede ser prohibitiva, no puede ser, digamos, tenemos que entender qué es lo que necesita la paciente y adaptarnos a esa claro. situación, porque es un momento de autocuidado muy grande, porque hay mucho, ¿vale? A veces, yo he visto dietas así como para el cáncer, que son como muy prohibitivas, no se puede comer azúcar, no se puede comer no sé qué, no se puede. Y entonces eso aumenta, digamos, el nerviosismo, la ansiedad comida. Y lo menos que queremos en este momento es que la mujer que está pasando el cáncer de mama esté todavía más ansiosa, más deprimida, porque no pueda tener cierta libertad con los alimentos.
Claro, es que dentro de unos parámetros vamos a no poner un problema extra a lo que ya tenemos encima, eso está claro.
Y esto es algo que normalmente no se habla, pero la nutrición forma parte del autocuidado. Lo que necesito, lo que escucho, lo que siento, lo que me apetece comer, pues vamos a diseñarlo para cubrir esos nutrientes, para que el tratamiento no se pare y para que yo esté cómoda y que me guste lo que voy haciendo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y esta es una parte muy importante porque normalmente aparecen ciertos gurús de la nutrición que pautan cierto tipo de alimentos que prohibitivos porque se supone que no los puedes comer, que también es una mentira, ¿no?
Todo lo extremo normalmente no acaba funcionando a medio o largo plazo. Per tant, potser defugim d'això, visiteu el vostre nutricionista. En qualsevol etapa de la vostra vida, no cal esperar-nos a estar malalts, ni molt menys. Vull dir, visitem el nostre nutricionista, avui n'hem parlat, perquè aquesta setmana va ser el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama i veieu la importància que té l'alimentació per acompanyar-nos en aquest període. Ho hem parlat amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, que com sempre li agraeixo que ens hagi acompanyat un dijous més. Cristian, un placer, gràcies, bona setmana.
Bon dia, gràcies.
I nosaltres ja ens n'anem directes cap a la una i després dels serveis informatius, és dijous, amb el David Velasco, parlarem de les escapades de COPE, que avui estan en directe des de l'hotel Golf Peralada Wine Spa and Golf. Per tant, es posaran les dents llargues, eh? Perquè estaran en un entorn d'aquells magnífics, però tranquils, que parlaran de moltes propostes de cara al teu temps de lleure, que sí que estem en pandèmia encara, però que seguint les normes habituals i tenint en compte que les xifres han baixat molt, podem fer moltes, moltes coses de manera segura. Això aquí, a COPE. Nosaltres, des de COPE Lleida, tornarem demà a les 12:20. Soc el Ricard Álvarez, una abraçada.